com, Jordi, com? Qui és la teva?
És el nom de la filla de l'Aga.
El Duran i Lleida.
Bé, aquesta també la conec.
Sí? No. Escolti'm, molt bon dia. No, no, està obert el micro, eh?
Ah, està obert el micro.
Sí, sí, quan el llum està encès.
Ah, però a veure si m'avises a temps.
Escolti'm, molt bon dia, Jordi Casas.
Bon dia.
I molt bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a Cuap.cat a compartir aquesta estona de tertúlia. No sé com va anar el Sant Joan. S'ho van passar bé?
Eh? Jo no en dic Joan.
No, si Sant Joan va anar bé la revella.
Bueno, sí, vaig esnifar mig quilo de coca de Llardons. I... No, bé.
Sí? Alguna revella? En alguna plaça de Sant Cugat?
No, per qüestions infantils. I bàsicament ens vam trobar amb altres pares, amb criatures, i vam fer una revella gastronòmica. Cadascú va fer un plat interessant.
Gastronòmica,
en el
cas gastronòmica.
I bé, va estar bé. Bueno, un bon plat s'ha de maridar bé. Llavors, això ja sabeu que el nostre micòleg és sempre l'encerta.
Home, és important, no?, acompanyar el menjar amb un bon vi, perquè si l'acompanyes amb un vi que no correspon,
que no toca, sí,
grinyola.
Pots destrossar el vi o pots destrossar el menjar.
Per què rius, Jordi?
No, hi ha qui acompanya el vi amb menjar, hi ha qui acompanya el menjar amb vi.
No, però clar, una cosa, no, això és una parella. Si falla un dels dos, malament, no?
Ens entenem.
Sí? De cara a la Festa Major... Per aprofitar una mica així ara, abans de parlar de Duran, alguna cosa que els interessi especialment?
No vam parlar l'altre dia, ja.
Sí, però passa que no teníem el programa del tot vist.
Bueno, però... Ara me l'he llegit, ja.
Sí. No, si tenen alguna cosa especial interès, no...
Sortir al carrer, passar-ho bé, i una mica tot. O sigui, la veritat que el format de Festa Major que tenim aquí a Sant Cugat és el que convida. Puntualment sé que hi ha alguns concerts que m'agradaria ser-hi de l'Espai Arrel, d'aquí de la plaça Octavià, però bàsicament és una Festa Major que et convida, doncs, a estar una estona aquí, una estona allà, anar compartint espais i tertúlia, i de fet és això, una Festa Major de passejada, no? De trobar-te.
Jo vaig l'altre dia, l'important de la Festa Major és que sigui prou diversa, compagui a tothom i trobi alguna cosa que li interessi. Llavors... Bueno, aquest és el tema, no? N'hi ha que són més participatius, n'hi ha que menys, per les raons de tot tipus. No sé. Jo aquest any participé per primera vegada en un grup de gent a la Rosada.
Què dius ara?
Sí, no, jo no faré l'arròs, eh?
Tu n'hi has a menjar,
només. Aniré...
O a fer cua per agafar
ajudar,
el tiquet.
Ajudar. No, cua no, que s'ha d'anar molt d'hora i n'hi ha una altra. No, home, però... Aniré...
Poca broma, hem trobat tiquet per tenir un espai.
A les 6 del matí, ja, Dani.
A les 6 del matí,
el cuero del grup anirà a les 6 del matí per tindre bona... No, a més... No, aniré en plan de... Bueno, en fi, a fer gresca i...
Per mi és dels actes més bonics de Festa Major el concurs d'arrossos.
Sí,
el trobo
que...
magnífic.
Jo sempre el que he trobat és que és inevitable el tema de la calor, no? Perquè a part d'aquesta temporada de calor, ostres, entre tant foc i tant d'allò, i això és l'únic que té una mica així, però bueno, en fi. A veure si després d'això em fan Sant Cugatenc de l'any. Ja.
Amb bon vi, també, l'arròs, o no?
Sí,
home, de fet tenim també un tas de vins del divendres que es fa al claustre del monestir. Sí. Aquest any ha pujat el preu, ha passat dels 12 als 17 euros.
Però és que a mi el vi no m'agrada tastar-lo, m'agrada el veure'm el directament.
Bé, qui diu tastar, diu veure. Qui...
No, és que el tast, els professionals del tast no se'l veuen.
Depèn, si els agrada molt, diuen que sí, eh?
Bueno, però si tu tastes 15 vins, tio...
Sobretot si ho fas a les 9 del matí, no?
Com? No, és a les 7 de la tarda.
No, aquest és a les 7, sí. No, home, el tast de Festa Major és per gaudir, no és per anar a treballar.
Ara, home, a les 7 de la tarda, segons la caloreta que faci, el tast de vins, home, bueno, es pot sortir bé, content.
Jo no soc de veure entre àpats, però bueno, sí... No? En tot cas, abans et menges alguna cosa, no? Per tindre l'estómac...
Ah, no es pot portar menjar de fora, eh? Ja no,
abans et menges alguna cosa per tindre l'estómac buit.
Ja, però...
A mi el de beure, sigui cervesa, sigui vi, o sigui, en dèiem, una bota més alcohòlica sense res a l'estómac, en principi no en tinc pràctica, jo. No, no soc d'aquells a les 11, no, a les 11 del matí, que bomba una cervesa, hòstia, no, jo faig una cervesa a les 11 del matí, no, i em mereixo.
I a dormir una altra vegada, no?
No,
a veure, la qüestió tampoc està en buidar les copes, no? O sigui, el tast de vins del claustre, el que és interessant és que pots tastar diferents vins, diferents DOs, i a lo millor, bueno, a lo millor no. En molts casos, vins que jo particularment no em podria comprar a la botiga, per tant, és interessant. Aquest any no crec que hi assisteixi, aquest augment de preu. Doncs quan el multipliques per dos... Fa una mica de mal i segurament no hi assistiré.
Aquest tema, perdó, jo no hi he anat mai, però no per res en particular. Aquest tema, a part del preu i del tipus de vins i tal, hi ha tot el tema del claustre, que aquí hem debat interessant si això s'ha de fer al claustre, no s'ha de fer al claustre, quines activitats s'han de fer al claustre, o es poden fer al claustre. Un debat mai no tancat, perquè entre patrimoni i altres...
I Mossèn Blai Blanquer.
I altres departaments... No, no, patrimoni, no Mossèn Blai Blanquer. O la Comissió de Patrimoni, o des del museu, o... De, hi ha un criteri i altres departaments de l'Ajuntament tenen d'altres criteris, no? Però bé, jo crec que fa falta un protocol, ara que estem en el tema, fa falta un protocol que reguli realment quines activitats es poden fer al claustre, eh? Perquè jo he vist més d'una llauna de Coca-Cola per dintre capitell i capitell, en algunes coses que, en fi, ens hauríem de fer mirar, eh?
Concerts sí, no?
Eh?
Concerts?
Bueno, mentre concerts de música clàssica, mentre allò, els aparells s'instal·lin en cura i tal, i no sé... Sí, jo no dic que no s'hi pugui fer res, eh? Però jo dic que hi ha altres coses, dius, home, potser no és el lloc més adequat, no? I un tas de vins, ja ho sabem que els monjos bevien el seu...
Sí, mira, anava a fer el mateix comentari.
Un vi horrorós, per cert, un vi horrorós, però bueno, perquè hi vivien, no? Però, bueno, en fi, va, tu, que no havíem de parlar de no sé què.
Del Duran, voleu parlar del Duran?
I de Lleida, també.
Duran i Lleida acusa Televisió de Catalunya, RAC1, Convergència Democràtica i alguns d'Unió d'aplanar el terreny Esquerra Republicana. Segons una gravació a la qual ha tingut accés al Diari de Girona, en un discurs davant 200 càrrecs d'Unió, divendres passat a Girona, va insinuar que el procés de transició nacional quedarà en no res i va acusar Esquerra Republicana de no tenir ni puta idea, i ho dic així perquè és una citació textual, ni puta idea de responsabilitat de governar. Duran Lleida també va insinuar que el futur de la consulta quedarà, com dèiem, en no res i va desafiar a trobar-se d'aquí 4 anys i veurem en què ha quedat aquest procés de transició nacional. Això ha sortit aquest matí, el Diari de Girona ha tingut accés a aquesta gravació i vaja, les xarxes socials, Twitter i la resta, doncs en van ben plens i vaja, no sé, aquest Duran sense màscara, ja ens l'imaginàvem, però que sigui tan explícit apuntant mitjans de comunicació, fins i tot els companys de Convergència Democràtica, alguns d'Unió, i a més dir que Esquerra Republicana no té ni de llonces de governar, doncs home...
Clar, no sé, no sé
tan,
si ho...
Tan directe no...
No sé no si ho diu per les hores de vol, no? Perquè, clar, aquest senyor que pertany a un partit que ha governat, a veure si no em descompto uns 25-26 anys, en aquest país, clar, Esquerra Republicana ha tingut responsabilitats de govern durant 7, si no m'equivoco. Clar, no ho sé, si ho diu per experiència, pedigrí o hores de vol, és veritat, és possible, però clar, qui ha estat governant durant tots aquests anys, doncs ho té molt fàcil per fer aquests comentaris. Dit això, home, a mi també em sorprèn que apunti RAC1, la veritat. Perquè hi han certes amistats, no?, en aquests entorns que...
No diu Grup Godó.
No diu Grup Godó, no, diu RAC1. Per això, però bueno, clar, RAC1, Grup Godó,
pertany al Grup Godó, però vaja, apunta aquí, no...
Bueno, no ho sé, jo quan un partit la gent diu que el deixarà de votar, perquè de moment diu que el deixaran de votar per passar-ne a votar un altre, potser el que s'han de plantejar és que estan fent malament, no? Més que començar a disparar contra mitjans de comunicació o contra personatges o contra accions d'altres, no? O sigui, a mi el que crec que hauria de fer una reflexió el senyor Duran és perquè el seu partit en enquestes, que després ja ho veurem, però en enquestes doncs va perdent bous i esquelles. Jo crec que ell n'és una gran part, en té una gran part de responsabilitat. No ho sé, jo crec que s'està agafant a una línia ideològica del partit que no entenc, sobretot perquè Unió, que és confederal, per confederar-se amb algú, primer hauria de tindre un estat, o hauria d'estar governant un estat, i llavors decidir que es confedera. Per ara, és impossible que es puguin confederar amb ningú. O sigui, no entenc aquesta línia de Unió Democràtica, la veritat. L'entenc com aquell clau roent on t'agafes quan és l'única línia, no?, que et queda, doncs, per defensar-te i per posicionar-te dins d'aquest espectre polític. Segurament, si aquest senyor estigués en conjunt, no?, amb tots els seus companys de federació, doncs segurament quedaria diluït. D'aquesta manera continua sent el protagonista, doncs espero que no per masses anys.
Jordi.
Tres coses. Una, m'estranya que no hi posés Ràdio Sant Cugat aquí en alt d'allò.
Ja no existeix Ràdio Sant Cugat, és Cugat.cat.
Ai, Cugat.cat,
No som tan importants.
Dos, respecte a l'esquerra, jo tinc una opinió, Tinc una opinió. El que passa és que també deixem uns quants anys de perspectiva i podem fer una anàlisi que vagi des de la Segona República fins al 2018.
Home, tens un magnífic llibre ara del Joan Bicullà, que parla d'Esquerra Republicana.
Sí. Bueno, no ho sé. El que passa és que, bueno, no ens podem remetre a la... Jo sempre dic que una de les coses dels possibles errors d'Esquerra de la Segona República que els hi ha perdonat és que han tingut un president màrtir, no? El Lluís Companys. Però, bueno, és un tema interessant, aquest. No sé el que diu en Culla, eh? Però tinc una opinió, no dic que coincideixi amb el de Lleida, però tinc una opinió al respecte. Però, bueno, deixem 3 o 4 anys més de perspectiva i llavors podem fer una anàlisi històrica, allò que agafi allò des de la Segona República a la transició nacional, quedi el que quedi. Això d'una banda. D'altra banda, a veure, jo el que no... A veure, jo cada cop estic més convençut que, malgrat que puguin semblar en alguns moments allò, unes botades que dius, hòstia, no els entens, no? A veure, jo la Lleida, pots coincidir amb ell o no pots coincidir amb ell, però, a veure, políticament tonto no és. Eh? Perquè, entre altres coses, com deia abans, és l'Andreotti a la política catalana, no sé quants anys porta, i em dóna la impressió que té intenció de portar-ho uns anys més, uns quants més. Aleshores, totes aquestes declaracions d'una persona que juga un paper important dintre de la coalició, perquè, bé, evident, és el secretari, si no m'hi equivoco, de Convergència i Unió, que, d'una manera o altra, està al quarto de màquines, a mi em sona més a un repartiment de papers que no pas a un senyor que de tant en tant es deixa anar sense tindre en compte el que pensa l'altre i per donar pel sac, em perdó l'expressió, ja que abans hem utilitzat expressions gruixudes. Llavors jo dono la impressió, com que li ha tocat fer el paper de Pepito Grillo de la coalició, de dir, escolti, que a veure, que això pot anar molt malament, eh? Que no està garantit que això funcioni, que ens podem fotre un hòstia com un cabàs, no? Bueno, com un d'allò. I em dóna la impressió que, jo em dóna la impressió que és aquest el paper que està jugant de toc d'atenció, de dir, escolta, les coses poden anar malament, aquí no hi ha res garantit, si no ho fem bé i no ens centrem, doncs ens podem fotre una patacada, eh? Vull dir, hem de tirar la nostra pròpia estratègia, que no siguin els altres els que ens marquin el camí. Jo crec que és un paper que jo crec que és un paper adjudicat i parlat, i jo crec, Bé, és la meva impressió, no?
Però clar, ficar-te amb els teus companys de federació, ficar-te tant amb els teus companys de federació...
Bueno, a veure, les picabaralles a diferents nivells dintre la coalició aquesta, com d'altres, no són noves, eh? I a més, jo no recordo cap coalició, cap govern de coalició, res d'aquest país que no hagin tingut picabaralles i algunes de fortes entre ells, eh? Vull dir que... Vaja, no sé. Per això et dic, tot depèn si ho tens pactat o no, vull dir, no sé.
Bueno, hauríem d'averiguar qui fa de puta i qui fa de Ramoneta, no, en aquest cas?
Sí.
No, i qui grava, i qui passa aquesta gravació als mitjans de comunicació.
No, però a veure, si és veritat, si realment ho va fer un acte de 200 quadres del partit, no tenia intenció de secret, perquè, a veure, si se sap el que es parla en un Consell de Ministres, evidentment tenia vocació de que es fos públic, i hi hagués gravadora o no hi hagués gravadora, vaja. Perquè, vaja, si, que ho dic, si se sap el que es discuteix el Consell Executiu de la Generalitat, que ja diu, qui ho ha dit, no? Mai se sap qui ho ha dit. Imagina't tu en una reunió de 200 persones, que no totes tenen que ser addictes a tu, però d'alguna manera, per tant, pot haver-hi gent amb interès de fer-ho conèixer. Jo crec que no tenia cap intenció de que no t'ascendís.
Home, els crítics d'Unió tenen poc espai a Unió. De fet, uns quants van marxar. Vull dir que és un partit on plantar cara a Duran i Lleida té un preu.
Bueno, i perquè...
Ho dic perquè sí que és veritat que quan parles amb gent d'Unió fora de micro diuen algunes coses, però després davant del micro hi ha una línia molt marcada i qui se separa d'aquesta línia roden caps, políticament parlant.
Jo crec que hi ha un altre tema també que afecta a tots els partits, eh? Però potser Unió, per ser més petit i tindre més quotes de poder encara més, és que tot està repartidet i el que allò no sale la foto que hi ha la guerra, eh? Vull dir, això també és molt... No ho dic només per Unió, per tots els partits, eh? Quan tu tens un partit que un percentatge molt elevat, sobretot dels seus quadres, de la gent que pot generar l'opinió, té un càrrec, per entendre'ns, sigui públic o sigui de confiança política o sigui administratiu dintre de l'estructura, no? de l'administració pública, doncs, home, a veure, estàs més lligadet, eh?
No creuen que és un home, però, que ja està amortitzat políticament, que fa massa anys que està en primera línia política i que li pertoca ara deixar pas i, escolti, dedicar-se a alguna altra
cosa?
Quants
anys porta la guerra?
Sí, però tant a primera línia política, és a dir, bé, va estar de diputat, de tot el que va fer falta, no? Però tota aquesta gent que fa tants anys que estan en primera línia política, Madrid, pales amunt, pales avall...
Des de principis dels 80, no?
Sí.
Si no m'equivoco.
Jo no defenso, jo és un dels que penso que la política és de passar una temporada i estàs de pas i després altra cosa mariposa, no? Ara, jo crec que, escolta, hi ha exemples històrics, ja et dic jo, l'Andreotti Verdiau, no? Jo no. Vaja, pues mira, hi ha gent que li va a la marxa i que no el plega si no el foten fora, vull dir que, a veure, jo el Durant no el veig amb ganes de plegar, vull dir que... A més, no fa massa, no? Que, que un fa un congrés cada dos anys, no? No sé, però és igual. Bueno, no sé, tu, no... Vaja,
Alguna opinió més? Això d'Esquerra, que no tenen ni puta idea de responsabilitat de govern.
Ja t'ho deia, segons com ho decideixi, clar, és possible que...
Perquè ell governa a governar, home, el seu partit sí que ha governat, però responsabilitats, va ser conseller en el seu moment i poca cosa més.
No, ell no, com a responsable de govern, poca cosa. No, però segurament si Esquerra Republicana governa doncs farà coses que a aquest senyor no li agradaran gens, per tant, clar, com ho analitza, com decideix qui té puta idea o no qui té puta idea de governar, sota el meu criteri aquest senyor és política nefast i funest pel nostre país, clar, evidentment, sota el meu criteri, per tant, jo crec que Duran i Lleida et deixin un piropo com aquest, fins i tot em sembla que és positiu.
Per declaracions també la de Celestino Corbacho, que en una entrevista a RAC1 acaba de dir que convida els socialistes que estan a favor de la independència a deixar el PSC. Aquí tots es van movent, aquí...
Això quan ha sigut?
Ara, aquest matí. A primera hora, a RAC1, que estan informant ara també els mitjans, Corbacho, en una entrevista a RAC1, convida els socialistes que estan a favor de la independència a deixar el PSC i remarca que el PSC no és un partit independentista.
Home, doncs està el PSC perquè li vagin marxant militants i votants, no? No ho sé.
Però veus bé? Això demostra tant una cosa com l'altra, demostra que està passant una cosa que no és gens positiu, independentment de l'opinió política d'uns i altres, que és la polarització. El tema aquest que estem visquent, això que jo sempre dic, el tema aquest que portem entre mans, és un tema complex, un tema que divideix, no divideix, travessa la societat catalana i travessa els partits també, no? N'hi ha molt pocs que siguin homogenis respecte a aquesta qüestió. I jo crec que requereix una dosi de comprensió, de flexibilitat i de tolerància i tal, no? Perquè, bueno, el tema... Apareixo que tenen entre mans, és molt complicat, el mateix Duran Lleida ho diu, i no en sabem com acabarà tot plegat, i per tant, com no hi hagi això, inclús a nivell personal, en relacions a les persones, no? Quan surt el tema i tal, quan hi hagi una dosi de tolerància, de comprensió, i dir, bueno, escolti, podem discrepar, però hem de trobar punts d'encontre i com a mínim respectar-nos, home, podem acabar prenent mal, no? I no sé, les declaracions aquestes del Corbacho, precisament, no ajuden, no? Perquè, bueno, escolti, a veure, com deia abans, no hi ha, acceptat probablement Ciutadans, PP, Esquerra Republicana, no hi ha cap altra opció política on no hi hagi, estigui travessat per opcions diferents o opinions diferents respecte a l'eix nacional o al tema estructura de l'Estat, per entendre, no? Per tant, cal més generositat intel·lectual, em sembla.
A mi em fa gràcia una frase que ha dit aquest matí. A mi m'uneix més coses amb un socialista andalús que amb algunes persones de la burgesia catalana independentista de Convergència i Unió.
A mi també.
Bueno.
A mi també.
Però aquest senyor que ha tingut càrrecs a la Diputació d'alcalde, que ha viscut meravellosament bé, potser es guanya millor la vida que molta gent de la teòrica burgesia catalana, és a dir, sí, bueno, també em fa molta gràcia, bueno, que aquest senyor tenia fama d'agradar-li molt jugar al golf, vull dir que...
No, però vull dir que el sort dels polítics és un altre tema, però a mi també m'uneix més coses amb un ugandès que amb un senyor de Pedralbes, vull dir que així clarament, independentment de la seva opció política, clar, sí, sí. No, no, però sense posar opcions polítiques pel mig, però un problema social, un problema de postura davant de la vida, no? O clar.
Jo hauria de conèixer l'ugandès abans de pronunciar-me, però sí que les cúpules i la cúpula del PSC està en un moment d'absoluta llunyania, ja no de les seves bases només, perquè evidentment en les bases del PSC hi ha gent molt espanyolista i algun independentista, molt poca cosa. Però estan molt allunyats del que és el debat general, o sigui, aquest girar l'esquena constant, no? Ara sí, el dret a decidir, però no, bueno, sí, però si ens donen permís, no, però si no ens donen permís, bueno, no, poder no, clar. I llavors entre declaracions del Chacón, aquestes declaracions que, bueno, desconeixíem fins que ara ens les has comentat, no?, que són d'aquest matí.
No és del Corbacho.
No, del Corbacho, no, sí, no, però sí. Les anteriors que havia anat fent la Carme Chacón. Bueno,
Carmen... Cor o Gor? Cor és?
Corbacho.
Corbacho, no, perdó, vale.
Que havia anat fent la Carmen Chacón, no?, que des que es va voler presentar al PSOE va passar a ser Carmen. Doncs, home, Em sembla que demostren això, no? Aquesta bunkerització d'unes cúpules respecte al que passa en el món, ja no només amb aquest tema, sinó amb molts d'altres. Jo el tema de si és un tema que fragmenta, a veure, el que tampoc podem ser és ciutadans del món, capital Madrid. O sigui, jo crec que també ja a vegades hem comès l'error de, home, per no emprenyar, per no discutir, per no barallar, per no posar, jo crec que les coses damunt de la taula, els debats damunt de la taula, hem pecat, no?, per, bueno, va, no fotem, no sigui dit. I ja n'hi ha prou, doncs, perquè amb el que no sigui dit, doncs, el corredor mediterrani no està fet, la Nacional 2 no està desdoblada, els accessos al port de Barcelona, com a mínim ara ja estan anunciats, però no estan fets, i un llarg etcètera de greuges, no?, ja per no parlar de l'espoli fiscal, doncs, que té el nostre país, i tot això, doncs, ens ha posicionat en aquests moments, doncs, amb un possible gruix o majoria de la població a favor de marxar de l'estat espanyol. Ara, que això fragmenta ideologies, fragmenta partits, i tant, sí, però és que el debat, jo em sembla que s'ho mereix, a més, és imprescindible i necessari. I, a més, amb el tema de fragmentar partits, doncs, bueno, jo crec que hi han hagut partits que s'han hagut de posicionar clarament. Convergència i Unió ha hagut de fer una posició claríssima. Esquerra no li calia perquè ja portava anys fent-la. Iniciativa és un altre partit que tindrà els seus problemes. Jo crec que ha fet una aposta valenta, doncs, pel dret a decidir, perquè, a més, el dret a decidir és democràcia. Després ja veurem què decidim. El dia que fem el referèndum, un senyor d'Iniciativa o del partit que sigui que hagi defensat amb ungles i dents poder fer el referèndum, podrà anar a votar sí, podrà anar a votar no. Per tant, no sé, tanta por a la democràcia que té aquesta gent del PSC ara ja, i no cal dir del Partit Popular o de Ciutadans. No?
No, jo no he parlat de fragmentar, jo he parlat de que travessa tota la societat catalana i, per tant, els partits, la qüestió aquesta, en quant que hi ha diferents opinions. No? I, a veure, els percentatges tampoc són tan petits, si hem de fer cas del Centre d'Estudis d'Opinió, per exemple, ara parlo de votants, per exemple, sortia que un 30% de votants... És allò de vostè que votaria, després votarà, perquè és una altra qüestió, no? Però un 30% de votants del PSC, doncs jo votaria independència, per exemple. O, per exemple, la CUP, que un pensaria que tal, doncs el 35% dels votants de la CUP no es manifesten explícitament independentistes. Per tant, vull dir que la cosa no... Per no parlar de Convergència i Unió, d'Iniciativa, vull dir que la cosa és complexa, no? I, per tant, com que tu de la complexitat també afecta l'interior dels partits, i és evident que si la societat catalana sobre aquest tema s'ha de pronunciar, s'ha de clarificar, doncs en paral·lel també ho han de fer els partits. I tant, en un sentit com l'altre, doncs s'ha de fer amb molta flexibilitat, amb molt debat, amb molta tolerància i amb bona cara, no? Vull dir, perquè, bueno, és un tema, hòstia, un tema d'una envergadura extraordinària, no? Per tant, si el partit que sigui, d'igual, declaracions que l'únic que portin és excloure, a polaritzar, a bunkeritzar-se, siguin en un costat a l'altre, no? Que el que fan és polaritzar la societat catalana, que ha fet políticament, si tu analitzes el resultat de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i el que va publicar abans, em sembla que va ser el Periódico, ja mostra que la cosa s'està polaritzant, no? Per tant, bueno, jo crec que és, a veure, sense deixar de dir el que s'ha de dir, sense deixar de participar en el debat i dir la teva, jo crec que s'ha de treure ferro l'assumpte. Vull dir, més val arguments de fons i potents que no pas descalificacions, per entendre'ns, no? Jo som més d'arguments, als quals pots estar d'acord, que no pas de descalificacions, no? I quan tu obres la porta al teu partit de gent que marxi, bueno, no deixa de ser una descalificació, això. Diu, és que tu no hi caps, bueno, i per què no hi capo, no? Vull dir, a veure, discutim-ho, no? I això val per qualsevol partit,
No, a veure, després també, amb les declaracions del Corbacho, amb això de que l'uneix més considera més unit amb un socialista andalús que amb un burgès de Pedralbes, també és un argument que el PSC està utilitzant molt, no? De la independència ara resulta que és una cosa de dretes, no? És una cosa carca, és una cosa antiga, és una cosa conservadora. Bueno, que es mirin les enquestes, també. Perquè de la mateixa manera... Però amb aquestes declaracions les lligo, no?, amb molts comentaris que ha anat fent el PSC i després hi ha comentaris de petit comitè d'aquells de que, bueno, la independència, però perquè manin els que hi ha, no, eh? Home, perquè mani qui mani, o sigui, jo vull tenir un estat independent. L'endemà, al cap d'un any, al cap de dos, els que siguin, ja anirem a votar qui volem que ens governin i com volem que ens governi. Per tant, i aquí tornarà a decidir la majoria. I per tant, els que siguem d'esquerres i republicans, doncs, si ens guanya algú conservador, doncs mira, haurem de continuar explicant el nostre projecte fins a les properes eleccions. Només faltaria. Si el que no pot ser és, i el PSC hi està jugant molt en això, de dir, oh, és que com hi ha els senyors de Convergència i Unió, clar, ser independents voldria ser viure en un país de dretes. Bueno, escolti, ser independents voldria dir viure en un país independent. Qui governarà? Algú sap qui governarà a França d'aquí 10 anys? Segurament no. Per tant, jo crec que també és un argument absurd i que també s'estan agafant el clau roent. O sigui, aquestes declaracions van molt amb aquesta línia de dir al tanto, no?, que qui vol la independència d'aquest país és l'eix del mal. Home, doncs escolti, agafin les enquestes, mirin el principal partit que surt ara reforçat de tot aquest procés i em sembla que de dreta en té poc.
Va, un altre tema. El ministre d'Educació, José Ignacio Bert, ha qüestionat aquest dilluns que un estudiant universitari que no sigui capaç d'obtenir una nota mitjana d'un 6,5 per optar una beca estigui ben encaminat i hagi de continuar els seus estudis universitaris. No és que els paguem els estudis, és que els paguem per estudiar, ha precisat Bert en una entrevista a Televisió Espanyola en referència als estudiants becats i ha assenyalat que la pregunta que cal fer-se és si aquest estudiant que no pot aconseguir un 6,5 està ben encaminat o hauria d'estar estudiant una altra cosa.
Bueno, aquest és un tema d'enjúndia, que diuen en castellà, que no sé com es diu en català, enjúndia. I jo recordo que quan hem parlat aquí de la llei Verdi, ull, perquè aquí a Catalunya corria el risc de que amb el tema de la immersió i tal, que evidentment és important i ara no hi tornem a insistir, s'amaguessin altres aspectes de la llei, com és el seu caràcter classista, que és claríssim. És claríssim, no? No? De forma troncal, des de ja els 12 anys es viatgin cap a un costat i cap a l'altre, i ha quedat claríssim aquestes declaracions d'Albert, no? Perquè, clar, si el debat fos els estudiants han d'arribar preparats a la universitat i s'ha d'exigir a tots una nota mínima. Plantegem-ho, a veure què s'ha de canviar perquè la gent vingui més preparada, perquè tots arribem un 6,5 a la universitat, algunes carreres potser exigeixen més, això no és nou. Ara, el que està dient és, només aquells que necessiten que els bequin per estudiar, els exigirem més. Si tu tens calés, tu no t'exigeixes més nota. Però que pots pagar, pots entrar igual amb un 5,4. Ara, no. Si vostè li han de subvencionar perquè no pot estudiar a la universitat perquè no té calés, vostè li llegim un 6,5. Això és classista. Per què a una persona, pel fet de no tenir diners, li exigeix més que un altre? Si exigíssim a tots el mateix, independentment dels seus recursos econòmics i del seu capacitat d'accedir econòmicament a la universitat, ens semblaria molt bé.
Però les beques han d'estar lligades al rendiment? És a dir, hem d'establir algun mecanisme per saber si aquella persona ha aprofitat la beca? Per exemple, beques Erasmus.
No, estem dient dues coses, Josep. Jo
sí,
estic d'acord.
Sí, no.
Una cosa és accedir a la beca i una altra cosa és que tu, evidentment, no te puc estar becant tota la vida i anar suspenent. Això és un altre tema.
Val, no. Però com quin criteri establim?
Però tu pots accedir un 5,7 i treure la carrera.
Òbviament, dir 6,5 és arbitrari, no? Podries dir 6,3. Però com s'estableix aleshores un control per saber si aquella beca s'ha aprofitat?
A posteriori, un cop a un.
Sí, però
no per entrar.
Amb nota, però amb nota també, ho fem.
Home,
és el que, entenc que és el que està dient ell, eh?
No, ell està dient per accedir a la universitat. Ell va dir, no està clar que una persona que no sigui capaç de treure un 6,5 tingui condicions per accedir a la universitat. Això és el que va dir. Potser que s'ho faci mirar i se'n vagi a l'FP o se'n vagi a fer de manobra, és el que va dir. Escolti, i si jo no demano beca, puc accedir a la mateixa carrera amb un 5,7? Estic en millors condicions que aquell que té un 6,35? Aquest és el tema. Que després ha d'haver... Però no només els amb beca, els que no tenen beca.
No, òbviament.
Perquè els que no tenen beca, què està pagant a l'àrea pública? Un 75%?
I tant.
Doncs també, el mateix control, potser no, els de beca, potser més perquè li estan donant més calés. Tots els haurien de ser controlats. Jo, per exemple, un universitari que repeteixi 3 anys seguits un curs, escolta, a veure, li diria, escolti, nen, apa, no és que no estiguis preparat, és que ens estàs prenent el pèl, no? Però bueno, a tots per igual, no pel fet de que tu necessitis beca o no necessitis beca, perquè clar, bé, de fet, això ja funciona ara, no? Perquè quan les notes són fluixetes igual, si tu pots pagar te'n vas a la privada i et treus el carrer a la privada, no? Això també està funcionant. Però ara t'està dient, és que jo vaig sentir les declaracions, i va dir, escolti, no, un senyor que no treu un 6,5 que es planteixi si la seva, el futur està a la universitat. Bueno, doncs apliqui-ho a tothom. Jo només dic, pues si aquest és l'acord social a què arribem entre tots per no malbaratar diners a la universitat i perquè considerem que hi ha massa universitaris i que arriben molt mal preparats, apliquem-ho a tothom, però no només aquells que necessiten beca. Per això en aquest sentit dic que és classista.
Toni.
No, totalment d'acord, i va amb la línia de totes les decisions d'aquest govern, no? D'un intent, a vegades et dona la sensació que és un intent d'estalvi constant de diners, és a dir, a veure si podem donar menys beques i per tant anem estalviant com de tot arreu, i per altres aquesta doble línia, no? De la classe, bueno, mitja, que està desapareixent, o sigui, classe baixa i les classes benestants, i punt. L'eterna divisió de
abans dèiem, no, és que els fills dels obrers, però és que ara tal com s'han posat les matrícules i tal, ja no és només fills dels obrers, per simplificar l'expressió.
Sí, sí.
Fills de... No hi arribo, perquè tinc tres que van a la universitat i tal, no? Vull dir que, de totes maneres, això és d'estalviar, és que tot plegat, és que és la xocolata allò, no? L'altre dia llegia tot l'estalvi que preveu en 5 anys, 4 o 5 anys, no recordo si 4 o 5 anys, el PP, amb tot això que està fent, des de la reforma dels ajuntaments anunciada i que no es farà, aquesta de suprimir organismes autònoms, piti-pim, piti-pam, pam-pam, 37.000 milions es calcula, en 5 anys. 37.000 milions. Tu saps quin serà el frau fiscal durant aquests 5 anys? 320.000 milions. Són 80.000 milions cada any. Estem parlant d'un 10% del frau fiscal calculat. Vol dir que si anéssim a la part dels ingressos a lloc de les despeses i apretéssim el frau fiscal, no faríem millor negoci?
Bueno,
és clar, quan veus aquestes xifres, és que és de xocolata i lloro.
Un partit i una fundació que sempre han anat defensant els menys impostos, no? O sigui, aquells grans lemes del menos impostos más seguridad, un discurs que malauradament i com jo crec que la gent reflexiona poc, doncs va calant, no? I va calant igual que el senyor Zapatero el dia que se li va ocórrer regalar 400 euros o el dia que se li va ocórrer regalar de manera universal 2.500 a tot nadó que nasqués, sigui fill de la Koplovich o sigui fill d'un obrer. Per tant, o sigui,
era el senyor que deia que bajar els impostos és d'izquierda.
Exacte. Totes aquestes bestieses, doncs, de baixar impostos o de fer aquests discursos, clar, van calant a la gent, perquè la gent veu l'aixurissament general que hi ha, l'evasió que hi ha, i diu, hosti, jo per què he d'estar pagant impostos? Clar, el problema no és els impostos, el problema és si aquests impostos són justos o no, si hi ha una bona redistribució,
i si els paga tothom.
Primer si els paga tothom,
que és el primer.
I a partir d'aquí, més impostos, o uns impostos més justos i ben redistribuïts, vol dir més serveis. I si això la gent no ho entén, tenim un problema. Llavors, que es comprin els discursos de menys impostos, trobo perillosíssim, perquè menys impostos serà igual a menys hospitals, a menys educació, a menys benestar, a menys serveis, a menys beques. Llavors, fins que no fem aquesta reflexió i tanquem a la garjola, no ho podem fer-ho, eh? Algú que vagi dient això, dic, home... Expliqui-ho bé. Si aquests menys impostos, vostè, que molt bé, recaptarem menys. Què ens retirarà?
A més, Toni, amb un discurs demagògic, populista, perquè, si us va fixar, la Sánchez de Santa Maria, com va presentar aquells totxos, que no estan penjats a la web, per si et vas llegir, del ministeri que sigui, va dir, és l'hora del sacrifici dels polítics. Uah, pura demagògia. La gent sent, bueno, doncs llavors, clar, com que en el context actual...
Si
disminuïm organismes, si disminuïm estat, i quan dic estat va des del govern central als ajuntaments, tota l'estructura, estem disminuint prestacions a la ciutadania. Ja sigui perquè seran més ineficaces o perquè desapareixeran i tal. Per tant, no és un problema de sacrifici dels polítics, no. És que seguim demanant-li sacrifici al comú dels mortals. Perquè, clar, a darrere d'això hi ha un discurs ideològic de desmantellar l'Estat, de desmantellar tota l'estructura política, la mateixa línia de disminuir impostos i, bueno, traslladar-ho tota la iniciativa privada, perquè hi ha aquesta cosa empíricament mai no demostrada, que la iniciativa privada gestiona millor i pim-pam. El que fa la iniciativa privada és repartir beneficis privats, això sí, ara que gestioni millor, suposant que algunes àrees poguessin privatitzar, que per principis no s'hauria de fer, però està per demostrar empíricament que la iniciativa privada gestiona millor, que això és un discurs de la dreta sempre que no ha demostrat mai.
De fet, l'increment dels serveis bàsics, un cop es van privatitzar, el preu,
Sí, sí. Aigua, la qualitat... aigua, llum, gas, telèfon...
Bàsica, però si són faves bàsics... si són faves comptades.
Sí, sí,
però
sí.
Si jo amb els mateixos diners que vostè em dona a través d'un conveni, vostè és a l'Estat, he de fer un marge de beneficis, que per això ho vull muntar, perquè per això és un negoci privat, i donar els mateixos serveis, escolti, no quadra, és impossible...
A veure, és possible si rebaixes la massa salarial i la massa salarial.
Bueno, però llavors baixes qualitat.
Sí, però...
Si tens els mestres, els metges, tal, més mal pagats, més descontents...
Exacte, per això,
en tens menys,
a costa de la qualitat.
Baixes la qualitat. Sí. Això és...
O de la quantitat.
Si és una equació que és més fàcil que aquella que van posar la selectivitat, tu, perquè aquesta no té trampa, tu, és que no falla, baixa la qualitat, bueno. Però, bueno, escolti, algú ja els hi va bé, això, perquè ja ho tenen cobert, no?
Però el cost dels serveis bàsics, que deia el Toni, no? La llum, l'aigua, l'electricitat...
Això s'ha disparat, això.
S'ha disparat quan l'argument sempre era quan hi hagi competitivitat entre empreses que vulguin tenir aquest servei i ofereixin millor qualitat... Estava intentant interpretar...
Com competitivitat si Agbar controla tota la distribució d'aigua de l'àrea metropolitana?
Però aquest era l'argument que es venia.
Començant per la Cerdà, que té majoria a Sorea. L'altre dia vaig calcular, tu feu els càlculs, jo sóc president d'Escala i per tant sé el que paguem a l'Escala, estrictament Escala, d'aigua, paguem uns mínims, i sé el que ens costa cada gallada d'aigua de les senyores que venen dimarts i divendres a netejar l'Escala. Si ho féssim en Viladrau sortiria més barat. Sortiria més barat fregar amb ampolles de Viladrau que el que ens costa la...
Doncs escolta, estàs donant una idea, eh?
No, ens costa, sí, ens costa bueno, vaig calcular euro i pico la gallada. Sí, perquè hi ha un mínim i clar, ja omplim tres galledes a la setmana per netejar l'Escala, no? Vull dir, pues, bueno,
Sí, de fet, la majoria del rebut deu ser impost.
Sí, mira, el tuit molt fàcilment, el meu que són, xava, són 50 euros, dels 50 euros em sembla que el consum només són 14.
Mm-hmm. 36. Imagina't.
Sí. O sigui, em sembla que jo 14 o 17, bueno, és igual. 14 metres cúbics, no sé què, uns 17 euros, i la factura puja 50, trimestral, eh? Bueno, per això també passa amb el de la llum, eh? I amb el del gas, eh? Vull dir que els recàrrecs sempre superen el consum, eh?
Per tant, aigua de Viladrau, doncs.
No, en broma no, però vull dir que...
No, però escolta...
Ara sortís la gallada d'aigua, en surt caríssima a l'Escala. Bueno...
No hem parlat de Berlusconi, és que no tenim temps, eh?
Berlusconi? Què n'ha fet algun altre?
Sí, 7 anys de presó.
Sentència.
Però, bueno, recorrerà...
Sí, però vaja...
Per què? Per allò de la prostitució?
Sí, pel cas Rubi.
Perdona, ja té dos... Perdona.
Per prevaricació i prostitució de menors en relació amb aquesta jove marroquina, Karima Al-Maruf.
És la tercera sentència, eh?
Sí, no, estic parlant de l'última, estic parlant de la d'ahir.
És la tercera condemna, no sentència, condemna. O sigui, a mi fa gràcia perquè aquí estem discutint si hi ha un imputat pot formar part de les llistes o no, jo considero que no. Però ja, és que no és imputat, és que és condemnat ja. I està de diputat i...
Sí, però ara tremola el govern a Itàlia, per això, vull dir, que tremola una altra vegada la situació política a Itàlia, per això.
Per això tremola?
Sí. T'imagines que ara tornés a rebentar a Itàlia?
De totes maneres, una cosa, i aquest és l'altre debat. Si Berlusconi políticament viu encara, és per responsabilitat d'un tio, és un Beppe Grillo, eh?
I perquè hi ha la gent que el vota, també. No ens oblidem d'això.
Sí. Estic parlant a partir dels resultats que van obtenir, eh? Que va teníssim, que és un 30%.
Escolti. Bueno, així està el partit del Grillo, també.
Hem de marxar. Toni Ramon i Jordi Casas, moltíssimes gràcies per aquesta estona de tertúlia. Molt bon dia.
Apa, bon dia.